La Caravana, un programa sobre rodes.
7 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda i com cada dijous a aquesta hora toca tornar a obrir els fogons de la nostra particular caravana i avui ho fem acompanyats de l'Oriol Ibern, cuiner i actual propietari del restaurant Isop de Barcelona, un restaurant que, per cert, no fa gaire que ha revalidat l'estrella Michelin que va rebre ara fa més de 10 anys. El nostre protagonista d'avui ho té clar, no aspira a deixar cap llegat, només somia, això sí, en jubilar-se als 50 anys i escaig i gaudir de tot allò que fins ara s'ha perdut, reivindicant l'artesania de la repetició diària d'unes tècniques ben elaborades i d'uns productes de qualitat i de temporada. El propietari de l'Isop valora el treball del seu equip i busca allunyar-se de la imatge d'un tipus de cuiner estrellat. Però què veu Oriol Ibern a la cuina actual? Li agradaria rebre una segona estrella Michelin? Quina és la clau del seu èxit professional? Doncs per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora Oriol Ibern, cuiner i propietari de l'Isop de Barcelona. Oriol Ibern, molt bona tarda.
Bona tarda.
Davant d'un futur incert, molt per descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment. Just abans de començar, la boira es pot palpar. Jo vull perdre el fil.
Ara escoltem San Josex, que s'ha demanat Oriol. A vegades demanem als convidats que triïn la cançó per començar la xerrada. Per què aquesta?
Bé, sempre m'ha agradat aquesta música mig depriment, melancòlica, que poder no és...
Deu ser dels meus, et deu agradar Pau Vallvé, també.
Sí, exacte. Aquest tipus de música m'agrada, va, m'agrada una mica tot, eh? Sóc un desastre recordant noms i músiques, compositors i grups, però m'agrada una mica tot, excepte algunes, per exemple, el reggaeton m'està sent molt difícil. Però vaja...
Va, parlem de cuina i abans que res, Oriol, deixa'm donar-te l'enhorabona a tu i a tot l'equip de l'Isop per haver revalidat l'estrella Michelin no fa gaire. Entenc que molt contents, no?
Sí, cada any ho celebrem. Entenc que necessitem pocs motius, diguem-ne, darrerament per celebrar coses. Aquest n'és un perquè hi ha molts i molts restaurants bons, se n'obren molt sovint. Els cuiners i els propietaris de restaurants cada cop estan més ben preparats i és una tasca que creiem que és difícil. Evidentment, és una cosa que nosaltres no controlem. L'únic que podem fer és intentar fer-ho millor cada dia i intentar excel·lir en el que puguem. Mm.
Què significa per un restaurant com l'Isop tenir una estrella Michelin?
Doncs no en tinc ni idea. No en tinc ni idea en el sentit que probablement hi ha un percentatge dels clients que es veuen atrets a venir al restaurant per aquest motiu, però no, tampoc sabem quin és.
T'ho pregunto diferent, eh? Creus que rebre una estrella Michelin condiciona un restaurant? És a dir, que un restaurant rebi una estrella Michelin el converteix directament en un restaurant car, de luxe i sovint inaccessible?
Jo crec que no. No hauria de ser així. Diguem-ne que nosaltres entenem que qualsevol premi o qualsevol reconeixement és la tasca feta fins al moment. Per tant, que un restaurant rebi una estrella i canviï radicalment, com passa moltes vegades, que és a pujar preus, a ampliar plantilla, que has de seguir fent el mateix per que et segueixin premiant, diguem-ne.
Per cert, perquè segueixin premiant, deies, si no tinc entès malament, a banda de tenir una estrella de Michelin, també sou guanyadors de dos sols de la guia Repsol d'aquest 2023. Jo l'estrella Michelin més o menys sé com va. Això de la guia Repsol com va?
D'acord. Aquesta és una guia que és la fusió de dues guies, que era la guia Repsol i Camsa, que eren, diguem-ne, la versió Michelin de l'estat espanyol, i llavors fa pocs anys té cert valor, perquè és bastant diferent la guia Michelin, són 13, em sembla que són 13 inspectors i inspectores que visiten de forma anònima els restaurants, i sota uns criteris secrets, diguem-ne, valoren aquests restaurants i decideixen si han de tenir una estrella, un VIP gourmand o el que sigui, o dues o tres. En el cas de la guia Repsol, en els últims anys ha fet un canvi radical, i llavors el que han fet és agafar una massa molt àmplia de població, de diferents professions, diferents edats, diferents targets, diguem-ne, que poden ser representatius de la població, persones molt, molt interessades amb la cuina, amb el menjar, amb la gastronomia, i aquestes mateixes persones no s'hi dediquen professionalment, sinó només en part, i el que fan és puntuar aquests restaurants. Per tant, és un altre estil.
Com que no cada dia tenim una estrella Michelin a la caravana, deixa'm fer un viatge cap al passat, Oriol. En quin moment dius, jo em vull dedicar a la cuina professionalment?
Doncs més o menys hauria de tenir uns 11 o 12 anys i no sé la raó. No l'he sabut mai. Poder va ser per rebeldia o per, no ho sé, perquè a la meva família no hi ha hagut mai cap cuiner ni que es dediqués a aquest ofici. Per tant, espontàniament.
Què és per tu la cuina?
Home, per mi la cuina és plaer. Sobretot, és plaer sobretot, i a més és un plaer magnífic perquè no tots els plaers tenim l'oportunitat de gaudir-los 3 o 4 vegades al dia. Per tant, és un plaer magnífic.
Si et pregunto per referents, per exemple?
Per referents, molts. Per referents, molts. Referent culinari, el primer probablement és la meva mare. Que ens alimentava cada dia.
Cosa. Aquest és un gran clàssic, les mares com ens marquen...
Sí, però és ben bé així, i en aquella època havien de ser les mares, exclusivament, malauradament. Esperem que els propers referents siguin els pares, en plural.
Estaria molt bé.
Estaria molt bé. Però sí, el primer referent, la mare, i després moltíssims de tots els restaurants on he treballat, he xuclat un munt de coses, no?, molt interessants, des de Santa Maria fins al Nashville de Barcelona, fins al Raymond Blanc d'Oxford. Tots els restaurants he pres moltes coses, n'he pres moltes de les que m'hagués agradat poder-les fer igual i n'he pres moltes que no les he volgut fer.
L'èxit per un bon cuiner és precisament a tots aquests guardons?
Uf, no, o sigui, em veig incapaç de definir què és èxit, perquè suposo que per cadascú l'èxit són coses diferents. Per mi ha estat un èxit rotund i em sento que m'han tractat amb una generositat exagerada. Uh-huh. Amb els mitjans, les guies, els premis, etc. I estic molt content de com han anat les coses, però l'èxit, doncs suposo que per un altre cuiner estar en el meu lloc seria un fracàs absolut.
Mm-hmm. Què ha de tenir per Oriol l'hivern un bon cuiner?
Sensibilitat, primer, en general. Mm. Sensibilitat en general. Després, un olfacte, li agrada molt menjar. No entès mai que una persona es pugui dedicar a aquest ofici sense que li apassioni el menjar. I sobretot això, la sensibilitat en el sentit ampli de la paraula, amb el tracte amb la gent, amb el tracte amb els proveïdors, amb el tracte amb els propis productes, amb la cura, totes aquestes coses.
Ara sí, si obrim les portes de l'Isop, Oriol, com definiries la cuina que feu?
Bé, nosaltres, quan ens demanen que definim la cuina de l'Isop, diem una frase que ens va molt bé, que és cuina catalana contemporània, que vol dir no vol dir res. I allò ens deixa les mans lliures per fer qualsevol cosa catalana, perquè estem aquí i som d'aquí, diguem-ne, en general, mm-hmm. i contemporània perquè ho fem ara, i llavors això ens dona llibertat per fer el que vulguem. Però sí que, al final, un cop analitzats els plats que hem pensat, sí que molts tenen un fil conductor de plats de la cuina tradicional catalana.
Per tant, anem cap aquí, eh? Quin missatge voleu donar a través dels vostres plats?
No, nosaltres el que volem és sobretot ser sincers i ser honestos. No massa més que això, i que la gent estigui a gust durant un parell d'hores que nosaltres es posen a les nostres mans per passar-ho bé. És poder que poc ambiciós, però en tenim prou.
Clar, quan un parla de cuina, i és un neòfit total com jo, per exemple, a vegades tenim la idea equivocada de que, com que han passat per la cuina catalana grans referents com, jo què sé, el Bulli, com el Celler Can Roca, com tants altres, com vosaltres, a vegades podem arribar a pensar que la cuina està tot inventat. Està tot inventat en el món de la cuina?
Probablement no, però nosaltres tampoc hem buscat mai inventar res. Diguem-ne que nosaltres ens hem dedicat amb les tècniques que coneixem i que han inventat d'altres, doncs, com els que has esmentat. Ens aprofitem de totes aquestes tècniques per crear les nostres combinacions i intentar que siguin noves, que sorprenguin una mica i sobretot que siguin bones.
Com d'important i necessària és la consolidació d'un equip perquè funcioni un restaurant.
No, és imprescindible, no? Un restaurant no es pot fer un servei correcte, no es pot fer gaudir ningú, una persona sola. Diguem-ne que l'equip és importantíssim i per mi és molt important que l'equip deixi la seva petjada. És a dir, quan la Carmeta, la Sofia, la Paula, la Bea, el Niki, el Nico, no? el Karim, l'Alom... Tots han de deixar la seva petjada, és important que sigui així. I quan canvia alguna part, alguna persona de l'equip, la persona que ve de nou, també m'agrada que hi aporti el seu caràcter i la seva forma de veure el món.
T'ho pregunto, Oriol, perquè una dada curiosa, que és que jo no ho sabia, quan he entrat al vostre web, la forma de presentar-se a l'equip és mostrar la seva mà. Mm-hmm. Per què això?
Bueno, treballem amb elles tot el dia. Sí, a vegades... A vegades tenim la imatge dels cuiners doncs estrelles, mediàtics, però al final hauríem d'estar tot el dia treballant amb les mans. I és un ofici, és una artesania, i que repetim moltes vegades les mateixes coses. Per tant, allò que et deia, no?, allò que comentàvem de la sensibilitat, has de tenir una sensibilitat especial per no avorrir-te de fer els mateixos moviments cada dia. A vegades és molt més... molt més senzill i menys glamurós del que a vegades hem tingut la imatge a través dels mitjans de comunicació.
Abans ja ens ha tocat el rebre.
No?
Estem acostumats com els cuiners, també, eh? Abans em deies, Oriol, que vosaltres feu una cuina típica de quilòmetre zero. Uh-huh. Això vol dir, a la pràctica, apostar també per una cuina sostenible?
Sí, nosaltres el quilòmetre zero té unes bases molt, molt estrictes i que no sempre les complim, però sí que les complim probablement amb un 95%. Però a mi el fet d'utilitzar productes de proximitat és d'una lògica absoluta, i més avui en dia per moltíssims motius. Primer perquè per motius ecològics, evidentment. I després perquè... moltes vegades tenim gent de fora, estrangers, i ells el que volen és tastar les coses que fem per aquí, o com les fem per aquí. Igualment, no s'entén massa, no? Per coherència, no? Per mi, fer una cuina catalana, o pretendre fer una cuina catalana, encara que sigui contemporània, i que tots els productes siguin de 10.000 quilòmetres enllà. Mm. Per mi no té sentit directament.
Quan em dius cuina catalana contemporània, entenc que el que feu és reinventar aquells clàssics de la cuina catalana amb una versió contemporània i, per tant, el que deia, reinventar-los d'alguna manera. Com és el procés creatiu d'un plat?
Doncs nosaltres canviem la carta cada 3 mesos. Això significa el menú de tast sencer, que són uns 10 plats i algun plat més de la carta. I el canviem sencer i mai repetim cap plat. Per tant, no sé, en aquests anys probablement portem a la vora dels 1.000 plats diferents. Uh-huh. Llavors, aquest procés cada vegada se'ns fa més complicat perquè portem 22 anys.
Jo que deia, no?, que sembla a vegades que està tot inventat.
Sí, no, però no. És un tema combinatiu, eh? No tant d'inventar tècniques. I llavors el que fem és... agafem la carta actual, tachem tot... Doncs tots aquests plats que han de sortir, perquè la majoria són de productes de temporada, estem parlant de bolets, estem parlant d'espàrrecs, estem parlant de garotes, estem parlant de carxofes, mm-hmm. etcètera, i la major part dels productes que toquem són de temporada, per tant, ja se n'han d'anar directament, i llavors fem un llistat dels productes que venen, no?, els productes que tenim a la vora, i llavors a partir d'aquí comencem a fer com un brainstorming tot l'equip, inclòs la sala, diguem-ne, tot l'equip de l'ISOP, doncs anem dient bestieses una darrere l'altra fins que trobem una idea que pot quallar i pot arribar a ser un plat que identifiqui com un plat de l'ISOP.
Em deies, canviem la carta cada 3 mesos. Explica'ns una mica la carta actual. Si anem ara a l'ISOP, què hi trobarem?
Doncs començaríem per unes xicoies que m'ha fet molta il·lusió poder-les trobar, perquè jo recordo de petit amb el... tinc família a Andorra. I llavors, quan feien allò una trobada de cosins, diguem-ne, i fèiem carn a la brasa, sortien al Prat a buscar les xicoies per fer l'amanida. I m'ha fet molta il·lusió poder-les trobar, doncs, tal com les recordava jo de petit. I llavors fem unes xicoies que fem una amanit així divertit, amb un llimona marroquí, i llavors l'acompanyem amb una anguila del Delta, la coem a baixa temperatura, i llavors la fumem al moment, dins d'una cassoleta. Això seria el primer aperitiu. Després, una versió de les faves a la catalana, una mica diferents. Fem les faves ofegades, fem la botifarra cruixent, ho cobrim amb papà de porc ibèric Maldonado, i llavors fem un liquat de les mateixes tavelles de la fava amb eucalipto, que substituiria una mica la tradicional menta. Després, espàrrecs blancs de Gavà, amb iserna simplement crua, amb piparres saltejades, i llavors fem un còctel dels culs dels espàrrecs, fem un còctel amb com si fos un gin fish o alguna cosa així, amb un liquat d'espàrrecs i amb una ginebra volcànica de la Garrotxa, que és molt interessant, molt mineral. Sí, i aniríem fent així.
Sí, no, tinc una salivera ara mateix, i he anat fa poc, però tinc una salivera ara mateix. Clar, suposo que per un cuiner el millor que pot passar, no?, és que el client que té a taula, quan li poses el plat, flipa.
Sí, home, i tant. Sí. Home, això... O sigui, nosaltres... el nostre referent és la persona que està asseguda a la taula. I aquest és el nostre referent, i és a qui més escoltem i a qui més observem, i sobretot quan canviem de menú, que el canviem íntegrament... Nosaltres som molt pesats, no? Des de la cuina preguntem, no?, a l'equip de sala, escolta'm, què? Com, quina cara fan, no? Més que el que et diuen, no? Quina cara fan, com ho estan gaudint per poder solucionar si hi ha algun problema o poder equilibrar algun plat si calgués, no? Però sí, és la nostra primera font de crítica, i aquí li fem més cas, evidentment.
Ara em deies, Oriol, com que la carta va canviant molt de tant en tant... A l'Isom no és aquells restaurants que hi ha un plat estrella per antonomàsia?
Bueno, en tenim un, que fem molta broma, perquè és l'únic plat que ens han copiat arreu, amb 22 anys, i és l'únic plat que no cuinem a la cuina, que ho fan a la sala. Per tant, sí, això és per poder posar-nos una medalla a la cuina, que és el moll cuit amb bufador, llavors amb un oli de bitxo i acompanyat d'una maionesa de miso i sorts, que és un tipus de cargol molt xulo que es fa pel nord i pel sud del Principat.
Ara em parlaves de còpia, eh? Hi ha molta còpia a la cuina catalana?
Bueno, és necessari que hi hagi còpia, és imprescindible per evolucionar.
No us molesteu entre cuiners?
Bueno, per mi ha estat un orgull, o sigui, tot aquest... Quan ve a restaurants que jo admiro moltíssim fent el plat del moll, això fa uns quants anys, quan el vam treure per primera vegada, per mi era meravellós. Fantàstic, sí.
Oriol, si algun oient vol anar a tastar aquests plats a l'Isop, com ho fa, això?
Doncs el més fàcil és entrar al web i reservar.
Teniu cua o no?
Pel cap de setmana estaríem unes 5 setmanes d'antelació, per entre setmana amb 3 o 4 dies és suficient.
Doncs ja sabeu, si voleu menjar bé, passatge de Marimon número 9 de Barcelona, el restaurant Isop, de veritat que flipareu. Oriol Ibern, cuiner i propietari del restaurant Isop de Barcelona, moltíssimes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Lagún.
Dos minuts i arribarem a 6:15 de la tarda i com cada dijous nosaltres que volem parlar de videojocs, més que nosaltres parlar de videojocs, volem parlar amb un expert de videojocs com és Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENDI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu buscar en el cercador de totes dues xarxes socials amb aquest @RafaLaguna amb dues os i allà el trobareu. Rafa Laguna, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Escolta'm, un dia com avui, jo crec que ens vols parlar d'alguna cosa molt particular,
Sí. A veure, avui, no sé si ja ho he dit a la ràdio o el que sigui, però avui és 4 de maig, sí. Això està clar, però en anglès és May the 4th, o
correcte.
Com ara avui dia es diu, és May the 4th with you, és a dir, que la força sigui amb tu, que és el que diuen a Star Wars, i per tant, avui és el dia oficial mundial i es pareixin cada any de Star Wars. Avui és el dia de Star Wars i, per tant, m'agradaria parlar no de jocs de Star Wars, perquè encara que hi ha bastants, doncs, també donen poca varietat, crec jo, perquè vull dir, i parlarem de jocs d'exploració espacial.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vale. Deixa'm dir dues coses. Mira, precisament ara que l'opció de fer aquesta secció a través de Twitch és meravellosa, és meravellosa. Ara ens estan saludant des de Coruña, des d'Oviedo, des de Requena, ens estan saludant des d'infinitat de llocs, per tant, una salutació sí, també. Digue'm.
També hi ha gent de la TAM, en aquests moments. Hola, des de mi casa, diuen també.
Ah, exacte.
De Madrid, també, València.
Des de Madrid, des de València. És meravellós, això, de veritat. Per tant, una salutació i una abraçada a tots els... anava a dir tuitaires, ara. Mare de Déu, quin embolic tinc jo amb les xarxes socials.
Twitcheros.
Amb els twitcheros, eh? Es diu twitcheros o no?
Sí, bueno, jo sé dic twitcheros.
Amb els amics que t'acompanyen del xat i que segueixen Rafa Laura i totes les seves explicacions. La pregunta que et volia fer, Rafa, era... Tu ets una mica friqui d'això, de Star Wars, o no?
No massa, però m'agrada. He vist totes les pel·lícules, totes les spin-offs, he llegit alguna cosa, però no sóc una d'aquestes persones que es compra els còmics, tots els llibres i ja sap tots els intríngulis que hi ha darrere. Però bueno, és a dir, m'agrada i sempre que hi ha alguna coseta, doncs està bé d'ordre.
Avui, però, deies que no de Star Wars, sinó que ens volies parlar d'un altre tipus de jocs per parlar-nos d'exploració espacial, eh?
Exactament. Els jocs d'exploració espacial són jocs generalment bastant relaxats, que tens la teva nau, vas explorant l'espai, doncs vas visitant planetes, intentant agafar recursos, construint bases, construint noves naus, negociant amb les persones que siguin aquests planetes, que poden ser persones reals, és a dir, persones que estiguin jugant online, o NPCs, és a dir, personatges fets pel propi joc. I al final, aquests tipus de jocs també aporten molt, a part de l'aprenentatge que pots treure, aporten molt en ser meticulós. Mm. És a dir, són jocs que moltes vegades has de tindre un control total amb el que és la nau, els controls de la nau, com s'enllaira, perquè clar, bueno, això ho hem vist moltes vegades, coets que no arriben a sortir, no?, i acaben explotant o acaben fent llufa o el que sigui, doncs això als jocs també et pot passar. I has d'aprendre a pilotar una nau que encara que sembli una cosa difícil, al final és un tema de posar-se i d'intentar, com dic, ser molt meticulós i també saber rebre instruccions. També hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè els jocs d'exploració potencien molt la nostra curiositat. És a dir, quan vem una cosa allà, una cosa llunyana, sentim aquesta necessitat d'anar explorant, anar investigant, a veure què és el que hi ha. I per què no? També aquests jocs potser ens apropen una miqueta a l'astronomia i a molta gent que jugui per primera vegada potser algun d'aquests jocs acaba agradant-li i acaba profunditzant aquest tema.
Per exemple, ara sí, Rafa, va, explica'ns quins jocs ens portes avui.
Doncs mira, de jocs tinc El primer de tots, bueno, aquest cas, porto dos jocs open source, és a dir, dos jocs que podeu descarregar gratuïtament, els podeu modificar, els podeu compartir, podeu fer millor si voleu, o afegir coses que no existen en el joc. Mm. El primer joc és Empty Epsilon, que és un joc en el que, sí, explores el món, però el centre del joc està en el control de la nau. És a dir, has d'aprendre a controlar cada una de les naus que hi ha al joc, amb els seus comandaments especials, amb els seus sistemes de navegació... bueno, una bogeria, però hi ha molta gent que li agrada. Hi ha gent que, com vam veure, condueix camions per Europa, no? Mm-hmm. Doncs hi ha gent que aprèn aquest tipus de comandaments per pilotar naus que, bueno, són totalment de ciència-ficció, però, òbviament, també és molt satisfactori quan acabes aprenent a fer funcionar aquests dispositius.
Déu-n'hi-do, un joc...
Digues.
Un joc que tenim per quines consoles?
Aquest joc el tenim per PC i per Android. No hi ha... O sigui, està per PC, crec que està per Windows, Linux i Mac, i també per Android. O crec que està per Windows i Linux i per Android, que no sé si està per Mac, però en definitiva està per PC i per mòbils.
Mm-hmm. Va, següent joc, Rafa.
El següent joc se'n diu Fly Dangerous.
Sí.
No és exactament un joc d'exploració, però té una miqueta del component d'exploració d'arribar a planetes i fer carreres, preparar una miqueta la teva nau per competir, aquest tipus de coses, i ja dic, no és exactament exploració, però és bastant agradable a nivell d'escenaris, perquè estàs per planetes, planetes que bueno, doncs com la Terra, o totalment figurats, o per l'espai. I també és open source, el podeu trobar a PC, aquí en el cas crec que només per PC, i sincerament, a nivell artístic, em sembla bastant xulo.
Jo t'anava a dir, uns gràfics espectaculars, eh? Podeu veure els gràfics que ens ensenya cada dia en Rafa Lagun a través del seu canal de Twitch, @RafaLagun.
I la gràcia és que me l'han descobert avui al canal, és a dir, al Twitch, he dit, mira, juegos d'aquest estil i tal, no sé què, i me l'han descobert, i de fet anava a parlar d'un joc que vam parlar la setmana passada, que era el Kerbal Space Program, que és per fer el teu coet. Dic, mira, millor mostrem aquest d'aquí, que em sembla molt més interessant. Així que, Flying Dangerous. El següent joc és un altre que es diu de cognom Dangerous, que es diu Elite Dangerous. Elite Dangerous és un joc que, mira, jo participo d'un podcast i els oients del podcast aquest, el podcast se'n diu Gamers Ocupados, som gamers que no tenim temps per jugar i fem un podcast parlant del joc.
Boníssim.
Doncs els oients no paren de dir-me, fica't aquest joc, fica't a Elite Dangerous. Elite Dangerous és l'exploració de l'univers, el comerç, tot el que et pots trobar en un món de ciència-ficció, en el qual tens una nau i has d'anar explorant, això és Elite Dangerous. Pots, doncs això, és a dir, pots comprar-te una nau, millorar-la, anar negociant amb la gent... Són hores i hores i hores, tant és així que és un univers, literalment, és tan gran com un univers.
Déu-n'hi-do.
I hi ha gent que no és que estigui això, saps? Vull separar una miqueta el que és tindre ganes de jugar perquè t'omple d'alguna manera, és com anar a passejar o com jo que sé. Hi ha gent que arriba a casa i doncs una horeta o dues horetes al dia agafa i es posa a navegar en aquest joc, simplement a explorar o a negociar amb altres persones o a millorar la seva nau, perquè és infinit i és, la veritat, molt xulo, i si us agrada aquest tipus de jocs o voleu introduir-vos en aquest tipus de jocs, potser aquest és una miqueta difícil, perquè, òbviament, has d'aprendre tot el que és el pilotar una nau i tot el que comporta, però té tutorials i sembla ser que és bastant amigable, encara que sigui tan complexa. Aquest joc està per PC, PlayStation i per Xbox.
Va, anem al següent.
Doncs mira, el següent és un joc que jo no l'he jugat, he tingut moltes referències, i el poso aquí perquè potser jo aquest estiu el jugaré, i és un joc molt xulo, se'n diu Other Wilds. És un joc que la càrrega narrativa és molt, molt, molt important. De fet, tota persona que ha jugat aquest joc em diu, no me puedo creer que sea tan bueno. És a dir, és brutal a nivell d'història, a nivell de com et presenten els personatges a l'univers i tot això. És exploració espacial, 100% exploració espacial. És a dir, bueno, 100%. És a dir, com veus, com es veu als vídeos, hi ha una miqueta d'història, estàs per planetes i tal...
Pel que estàs dient, Rafa, té un punt d'aventura gràfica o no?
té un punt d'aventura. Gràfica de point and click, aquesta de clico aquí i agafo... Sí, potser sí té un punt d'aventura, però mira, perquè et facis una idea, el més interessant de tot és la seva jugabilitat i la seva manera de narrar. El joc sempre dura 20 minuts. Tu jugues una partida de 20 minuts i durant aquests 20 minuts tu vas descobrint coses, vas aprenent coses de l'univers. I quan s'acaben els 20 minuts, el joc es reinicia, vale? Tampoc farem spoilers aquí, però el joc es reinicia i tu tornes com a començar.
Déu-n'hi-do.
I has de, amb el que has après, amb el que has après, amb el que has descobert, tornes a començar, però clar, tu com a jugador ets millor, has entès el que passa. Clar. I pots anar a investigar altres puestos. I el joc consisteix en això. És una aventura supernarrativa que, de veritat, jo el poso aquí perquè tothom que me l'ha dit, així que em diu, mira, posa aquest perquè tal, estan enamorats. Així que, com torno a dir, com són partides, poden ser partides molt curtes, te les pots distribuir molt, crec que podria ser una molt bona manera d'introduir-se a aquest tipus de joc. I en aquest cas, a més, perquè és per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
O sigui, per totes les avides i per haver del mercat, eh?
Exactament.
I mira... Anem al darrer.
I el darrer és No Man's Sky. No Man's Sky és un joc que va sortir fa uns 8 anys, més o menys, va tindre molta polèmica perquè va sortir trencat. Van prometre més del que podien donar, van prometre universos que es generaven de manera dinàmica, que sí que és veritat, però no tant com ells deien, no hi havia tanta varietat, no podies fer tantes coses com prometien, però en aquest cas, No Man's Sky és un joc que avui dia pots fer absolutament completament de tot. Pots construir bases, pots agafar materials i transformar-los en peces a la teva nau, pots explorar l'univers, cada planeta que... Els planetes es generen, que se'n diu proceduralment, és a dir, els planetes es creen algorítmicament, no hi ha ningú que s'hagi dissenyat darrere, sinó que tu arribes i tant quan vas arribant el planeta es va generant, i una vegada generat es queda allí per sempre, és a dir, continuar existint a la teva partida, i és una aventura brutal. És un altre d'aquests jocs que la gent simplement l'engega quan vol descansar i vol descobrir mons i vol simplement desconnectar una miqueta. És bastant agradable, té un component d'acció interessant, però no és el centre, i veritablement és una d'aquestes coses que avui dia, clar, avui dia diu, buah, aquest joc és brutal, i no te la, fa 10 anys no te l'imaginaves, i fa 10 anys gairebé que van prometre tot això, així que han tardat, però ja han donat el que prometien. Així que No Man's Sky és per PC, avui dia Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. I dic avui dia Nintendo Switch perquè han tardat bastant en treure la versió de Nintendo Switch, perquè Nintendo Switch és una consola no molt potent. I, bueno, si esteu veient el vídeo com estàs veient tu,
sí,
és brutal. Doncs això l'han pogut ficar a Nintendo Switch i l'experiència també és molt brutal. Ah, i també està per realitat virtual, que no me'n recordava.
Déu-n'hi-do. Deixa'm fer-te una darrera pregunta, Rafa, abans d'acabar, una pregunta molt ràpida. Has començat a parlar-nos de dos jocs que estan oberts en línia, o que, vaja, ens podem descarregar i que són gratuïts.
Sí.
Jo vull parlar d'alguna cosa que es diu molt sovint i que normalment no preguntem experts com tu, i ja que et tenim avui amb nosaltres. Hi ha moltíssima gent que diu que no hi ha res gratuït, i menys a internet, i que quan alguna cosa és gratuïta vol dir que el producte ets tu. Això també passa en el món dels jocs?
Això passa en el món dels jocs, però jo, els jocs que recomano no són gratuïts, són oberts, són open source, i la idea és que la gratuïcitat aquesta que tenen molts dels jocs, que el que fan és agafar les teves dades i les venen, o t'espien el que fan, o et posen publicitat d'aquella manera de soslayo, que no saps quina aplicació te l'ha posat, o cosa d'aquest estil, aquests jocs no ho fan, perquè són jocs que està creant una comunitat que tu i jo podríem formar part, podríem millorar-ho i podríem repartir-ho. Però sí que és veritat que en el món dels jocs, sobretot el mòbil, els que se'n diuen free-to-play, que si vols un dia parlem del free-to-play, de jocs interessants free-to-play i de com poden ser perjudicials per als nens si no tenen cura i si no tenen compte del que toquen i coses d'aquestes, doncs els jocs free-to-play són els jocs gratuïts per jugar, free-to-play, gratuïts de jugar, però amb publicitat, amb compres dintre l'aplicació, coses amagades que tu no saps, i ja et dic, en el món mòbil hi ha molt d'aquest tipus de gratis, però el producte ets tu. Mm-hmm. En el món de exactament, open source, codi obert, el codi obert, mm-hmm. que com diuen al chat, el codi obert és bueno, és això, és més sincer, perquè tu el que tens és el que pots mirar línia a línia si sapiguessis, i si tu no saps, jo sí que sé i jo podria arribar a dir-te no, mira, això està net o aquí passa alguna cosa, el que sigui, ¿vale? Llavors, en aquest cas, com dic, torno a dir, els jocs que són open source, que jo, si et fixes, no parlo gairebé mai de jocs gratuïts, uh-huh. dic open source, podeu estar tranquils de que no us ficaran cap tipus de virus ni cap tipus de estratègia oscura darrere.
En parlarem un altre dia més, de forma més extensa de tot plegat. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada a tu i a la teva comunitat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins darrere.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
3 quarts de 6 de la tarda i, com sempre, és una meravella i més en setmanes que passen coses i no sempre són agradables saludar el somriure més bonic de Catalunya. Xamiro, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Com estàs?
Encantadíssima d'estar aquí amb tu.
Que bé.
Escolta, doncs avui anem a parlar d'una cosa, segur que no sé si l'heu sentit a parlar, el consum crític, social i ecològic.
Sí.
Sí? L'has sentit a parlar?
Sí, sí, responsable,
i tant, falta responsable. Doncs avui parlarem d'això a través d'un bonic projecte que segur que serà inspirador per a molts gent. I d'ella ens en parlarà un home encantador i molt bon amic, sí, que comparteix coneixements i emocions a través de llibres, cursos, tallers, vídeos i que sempre està disposat a ajudar els altres. I es presenta amb aquesta música.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu.
Jo saps que sempre et felicito per les músiques que porten els nostres convidats, però si, a més, és George Moustaki, deixa-m'ho dir això, vaig tenir la sort de veure'l en el seu darrer concert a Barcelona, al
sí?
Palau de la Música.
Uau.
Meravellós, meravellós, de veritat, com sempre.
Doncs al nostre convidat d'avui li encanta aquesta música. Ell és en Xavier Caparrós, és escriptor, divulgador, conferenciant, terapeuta grupal i individual, formador i assessor educatiu. Ell és... bueno, anem a saludar-lo. Xavier, bones.
Bona tarda, bona
què
tarda.
Què tal, com estàs? Ell, a més, és entusiasta de la vida i té la immensa sort de dedicar-se a fer que les persones visquin millor. I actualment compagina el repte de ser pare amb la vida professional i amb projectes de voluntariat de cooperació local i internacional. I, per tant, per això ha viatjat amb visitat més de 70 països.
Déu-n'hi-do.
Imagina't, ja ho veuràs, quina enveja em fa. Ell també és coautor del llibre del Paradigma del Cor i també és autor del llibre de l'art d'educar amb amor i l'art d'educar amb amor amb Editorial Millennium i Pagès Editors. Col·labora amb els mitjans i, a més, no, és formador en centres educatius, AMPAs i AFAs. Xavier, quin currículum, eh?
Ja,
escolta.
Sí, inquietuds.
Ja et veig, ja que ets un neguit. Què significa per tu, Xavier, la paraula sostenibilitat?
Mira, jo crec que significa que és ja gairebé l'únic que ens pot quedar, no? Per jo què sé, com dèiem, com diu la cançó de Mustaquí, no? Perquè la Terra segueix sent un jardí, no? On puguem viure amb una certa plenitud i perquè la natura que tenim la puguem... bueno, que pugui quedar-se entre nosaltres, per mi és bàsic, és que és la manera del futur de viure, perquè encara no hem arribat a fer-ho possible.
I tant. Escolta, què és el consum crític, social, ecològic, i el Joan ha posat responsable, a més.
Sí, és molt senzill. Està una mica el cas de les coses que consumim en el nostre dia a dia. Només amb el tema dels aliments, doncs no té res a veure comprar fruita ecològica feta aquí al costat, que fan els nostres pagesos, o comprar una fruita que vingui d'altra part del món, amb el que això significa ja només de les despeses de viatge, dels avions, de tot el que això és insostenible, sinó també fins i tot per la manera que paguem els pagesos d'allà, no? Que generalment no estan tampoc ben pagats. Per tant, crec que és una tasca que hem de fer entre tots, i quan més persones la fem, doncs millor anirà... ens aniran tots millor. I, a més, jo crec que serem més feliços, que és una mica la clau, també.
Ara ho deies, Xavier, que és una feina que hem de fer entre tots, i jo apel·lava una mica a la responsabilitat quan l'Aixa em deia que parlàvem de consum crític, social i ecològic. Com a societat som prou responsables del consum que fem?
No, encara no. És evident que encara per cada persona que té ganes i perquè saps què passa? Que hi ha una cosa que és molt clara. Consumir de manera sostenible és encara més complicat que no fer-ho, no? Mm. Que fer-ho de manera tradicional. Aleshores, és més laboriós, a vegades sovint és més car, per tant, evident, tampoc és que no hi ha una... has de tenir ganes de fer-ho. I encara, doncs, diguem-ne que el percentatge de persones que consumeixen d'una manera sostenible doncs és molt petit en relació al gruix de tota la societat que tenim. És evident que encara estem bastant lluny.
M'agrada molt això, Xavier, que ha dit encara no.
Encara.
Per tant, ja arribarà.
Ja arribarem, segur que sí. Escolta, Xavier...
Clar, aquesta és la idea, sí. La idea és aquesta és la idea sempre, no? Què podem fer cadascú de nosaltres per assolir-ho, no? Per ser un referent i per intentar que altres persones assumin. Clar. I aquesta és la idea en tots els projectes que tenim.
I tant. Neix el projecte Cistella Verda, i com sorgeix aquesta idea?
Nosaltres jo ja m'ho vaig trobar fet. Era un aquí al poble de Masnou hi ha un grup de persones que fa molts anys van decidir doncs això, no? Comprar els pagesos de proximitat, comprar de manera ecològica, sostenible, i aleshores està obert a tothom. Hi ha un grup de famílies doncs, que som socis i anem cada dimecres a fer, diguem-ne, a posar les bosses, les caixes de totes les famílies que estan a la cistella, i de 8 a partir de les 8 la gent va recollir-ho i ja està. Paguem una quota mensual pel local i els productes. Al final, la veritat és que econòmicament surt rentable, però també és més que no, en el meu cas, per exemple, no és un tema només econòmic, sinó és un tema social, no? Global, de no té res a veure. Coneixem els productors i, a més, fins i tot aquests productors, a una ONG nostra que tenim, que es diu Vida Significativa, doncs, a més, ens donen també, quan hi ha excedents, ens donen fruita i altres coses, ous ecològics, i nosaltres també els distribuïm de manera altruista a persones que ho necessiten. Per tant, és com una roda fantàstica de tot, on tots ens sortim guanyant.
I tant.
Clar, Xavier, quan ens parles d'ecològic, entenc que ens parles també de quilòmetre zero, evidentment. Per què associem molt la paraula ecològic amb car?
Perquè, de moment, fins ara ha estat més car. O sigui, de moment anaves a comprar els productes ecològics i surten més car. I a vegades és bastant incomprensible, perquè és curiós que i això és una cosa molt interessant, és curiós que un producte de quilòmetre zero ecològic sigui més car que un producte que ve doncs, d'Amèrica Llatina o del Marroc, perquè si tu li has de sumar els costos del transport de moltes persones, ja de camions, avions, etc., però encara segueix sent més car el consum ecològic i de proximitat, cosa que és estranya, i hauríem de, entre tots, intentar reduir aquesta diferència, justament per això, perquè més persones s'apuntin a no tenir l'excusa, fins i tot, no? D'aquest que és més car, no? Mm-hmm. Sinó que no ho sigui. Per tant, seria una excusa menys que tindríem les persones.
Escolta, la setmana passada, Xavier, vau tenir un debat sobre justícia climàtica i drets humans amb persones de Brasil, Filipines, Kurdistan, Colòmbia i Palestina. Explica'ns com va anar aquesta trobada i es viu el canvi climàtic? Com es viu aquest canvi climàtic en aquests països?
Doncs aquest, clar, es viu molt malament, com evidentment, quan un país té pocs recursos, bueno, pocs recursos no, estan mal distribuïts, per dir-ho d'una altra manera, al final sempre una mica paguen els mateixos, no? La gent humil és la que paga els problemes climàtics, perquè la gent que té diners doncs no té problema en tenir aigua, per exemple, no? Les que no tenim diners, els que no tenen diners, doncs és molt, molt més complexa, no? La gent viu amb molta angoixa. Jo que he viatjat molt, com heu dit, i he estat a molts països on els recursos naturals que nosaltres tenim, no?, a diàriament, que obres l'aixeta i surt aigua, doncs a molts països del món això no és així. I, evidentment, es viu amb molta pena, amb molta angoixa, perquè fins i tot, doncs, no sé, les persones de Brasil o de Colòmbia veuen que els seus boscos, que l'Amazonia cada vegada està pitjor, que també plou menys. I això, les persones que estan més connectades a la terra, a la natura, doncs és com una part de nosaltres que va pitjor, i per tant fa mal, per descomptat.
Tu comentaves, no?, creus que aquestes reunions que es fan, no?, a nivells d'institucions, serveixen per alguna cosa?
Jo voldria que els serveixin per més, t'ho dic d'una altra manera. Per mi la clau sempre és la mateixa, no?, és aconseguir justament com podem fer per aconseguir que realment més persones ja no vinguin a escoltar unes xerrades, sinó posin en acció doncs alguna cosa, no? Perquè a vegades estem en un moment que hi ha molta informació, que anem escoltant, que està molt bé, que la gent vingui d'altres països, però jo crec que el més important és assolir que hi hagi canvis reals i que més persones diguin no, jo també ho vaig a fer això perquè crec que és que està bé, però només per mi, pel planeta, per la gent que m'envolta. I aquesta és la idea. Si no aconseguim això, que de moment, com dèiem abans, no, encara no ho hem aconseguit, uh-huh, aquest per mi és el gran repte, no? De com sostenir, o sigui, de com que més persones s'apuntin a tenir una vida més sostenible en general, menys consumista també, i això... Uh-huh. Jo sempre ho lligo a la felicitat, perquè crec que si fem això tenim més oportunitats de ser més feliços.
Oh, i tant. Escolta, Xavier, a part d'escrius llibres sobre emocions, no, i educació, creus que cal una educació i una sensibilització des de ben petits als infants?
Sí, nosaltres estem convençuts. De fet, des de la ONG Vida Significativa és el que pretenem sempre, que els nostres petits i els nostres, entre cometes, doncs siguin conscients de que hi ha altres, de que hi ha les dificultats que hi ha al món, de les problemàtiques que hi ha al món, justament de que tenim un problema amb la naturalesa, un problema de justícia climàtica, i també que viatgin, que ho vegin, no? Perquè quan viatges i veus aquestes coses, doncs segurament és millor que 200 lliçons teòriques, que en el fons estàs molt lluny. Aquesta és una de les nostres idees, no? Que més persones coneguin in situ, no?, les grans dificultats que tenen algunes persones arreu del món, de recursos, de drets humans, però també de justícia climàtica.
I tant. Volia preguntar-te, quins projectes tens per aquest any?
Ui,
molts.
Doncs molts projectes, molts. Sí, ara acabo de treure unes cartes per infants de fins a 12 anys, també perquè puguin parlar amb els seus pares, amb els seus avis, de coses diferents, no? Aquestes converses, no? Que a vegades falta tant amb els nanos, no?, i amb les nenes, de que podem parlar de coses diferents, de coses com aquestes que estem parlant aquí, no?, de que hi hagi un debat a les cases sobre aquests temes tan importants, de la plenitud, de la felicitat, de l'altruisme, del consum responsable, de la mort, també, no?, que mm-hmm, són temes molt tabús encara, i de que tinguem una societat molt més oberta, molt més oberta a les emocions, perquè a vegades ens tanquem i la gran idea és quan més ens obrim, quan més emocions traiem, també ens anirà millor a nivell global.
Moltíssimes gràcies, Xavier, per estar aquí amb nosaltres i parlar-nos de la cistella verda.
Un plaer, Joan, i un plaer, Aixa, endavant amb el programa. Moltes felicitats.
Gràcies, Xavier, una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Aixa sempre ens portes convidats de luxe. Jo l'estava escoltant ara tantíssimament, de veritat. Quines coses més interessants que deia en Xavier. Em deixes... res, que em queda mig minut. Felicitar-te molt fort.
A mi sí, per què?
Diu, per què? No, dic perquè els últims dies he llegit que l'Índia s'ha convertit en el país més poblat del món, superant a la Xina.
No m'estranya. No m'he vist la cara, però dient, ostres, no m'estranya. No, no, si jo sóc tia tàvia de no sé quantes criatures, imagina't. Un fotiment.
Sí, sí. Aixa Miró, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per venir a la caravana. T'esperem el proper dijous, que vagi molt bé.